Hola, benvingudes i benvinguts a aquest programa col·laboratiu que podríem dir entre Posem Nom i Veus a la Terra. Bueno, Lucía, jo estic encantada de que estiguem aquí juntes.
Jo també.
Per fi, una col·laboració entre dos programes superinteressants.
Feministes.
Feministes i que parlen de coses supersemblants, però amb diferents perspectives.
Totalment. I a més venim a presentar un especial pel 8 de març que creiem que fa molta falta i que és un dia molt especial. Que, bueno, per desgràcia, encara s'ha de celebrar i jo crec que queda molta lluita per davant i haurem de celebrar encara molts 8 de març.
Totalment d'acord i crec que és superimportant fer programes com aquests per donar doncs, veu i donar-li força i reivindicar, que és el més important de tot. Llàstima que encara s'ha de fer, com has dit, però bueno, aquí estem, no?
Aquí estem donant mostra el que és la sororitat.
Sí, sí.
I estar entre dones aquí col·laborant.
Sí, senyor. Bueno, amb l'explica'm què farem avui.
Doncs avui dividirem el capítol, aquest programa, en dues parts. Primer, la Lídia començarà posant una mica de context històric el dia de 8 de març i per què el celebrem. I després ja passarem, perquè el podcast de la Lídia tracta sobre dones històriques i explica pues, coses més històriques. I el meu, com és més actual, el de l'actualitat, mirarem a veure quins són els punts de debat del 8 de març a dia d'avui.
Bueno, començarem primer de tot doncs, una miqueta amb la història. Jo hi ha moltíssim context històric, però per no avorrir-vos, he fet res, quatre pinzellades, que és primer de tot per què no? És el dia 8 de març, per què és el dia 8 i no qualsevol altre dia del mes. No? Doncs, en teoria, hi ha com a dos events històrics marcats el dia 8 que poden ser doncs, el símbol de què és aquest dia. No? El primer és que se suposa que va haver-hi el dia 8 de març del 1857 una protesta a Nova York per els salaris i les condicions laborals, que això doncs, va ser durant la Revolució Industrial i hi havia molts mals salaris. Si en el moment hi havia molts, en general també pels homes i per les dones encara estan més putejades perquè podien arribar fins i tot a cobrar més o menys la meitat que els homes. Llavors, dintre d'aquest context doncs, va haver-hi una protesta que, desgraciadament, doncs, com passa sempre, en les protestes que sempre se posen els agents de l'ordre, que en aquest cas era doncs, la policia dels Estats Units, i doncs, van represaliar a les manifestants i es van morir unes 120 treballadores. Llavors, aquest fet doncs, va ser com una cosa molt important que va marcar doncs, bastantes protestes i bastantes mobilitzacions dels anys següents. I bueno, doncs, també l'altre event històric que podem comentar és que a la Revolució de Rússia del 1917, doncs dintre dels moviments i les revoltes que hi havien, el govern interí va aprovar el vot femení el dia 23 de febrer, que va començar a ser festa en tot el país. Però què passa? Que a Rússia el calendari funcionava diferent perquè era dintre de les revolucions. Llavors, segons l'ONU, el dia 23 de febrer en el calendari que fem servir actualment nosaltres coincideix amb el dia 8 de març. Per tant, doncs, és com que es va ratificar, ja són com a dos events que són el dia 8 i van decidir doncs, que marcaríem el dia 8 com a el Dia Internacional de la Dona. I pel tema de dates, doncs això. I l'altra anècdota que jo volia comentar és el per què és el color lila, el color del feminisme o de la lluita de les dones, no? I la llegenda, perquè és una cosa que barreja events històrics amb una llegenda. I és que doncs, el dia 23 de març del 1911 va haver-hi un incendi en una planta de teixits a Nova York també, tot passa als Estats Units, i se suposa doncs, que a les treballadores les tenien allà molt maltractades i les tenien tancades amb clau i va haver-hi un incendi. No van poder sortir, van morir moltíssimes i se suposa que en aquella fàbrica era una fàbrica de teles de color lila. I la llegenda diu que quan s'estava cremant doncs, sortia fum de color lila dintre de les instal·lacions. Llavors, doncs, aquesta és la llegenda que envolta de que és lila, doncs per això, en honor a totes les dones que van morir, i doncs per això és el color. I bueno, fins aquí una miqueta les quatre anècdotes que he agafat per parlar una mica i per obrir ja boca sobre el tema. No sé què et sembla.
Que guai, molt bé, molt interessant, perquè crec que també molta gent celebra el 8 de març, però ningú, no és com aquells dies que sempre celebren, però al final la història es queda enrere i ningú la té en compte.
Sí, sí.
Però és molt interessant. De fet, també jo volia destacar, sobretot, que el 8 de març és el dia de la dona treballadora. Que tothom és com el dia de la dona. El dia de la dona és el 5 de febrer, si no m'equivoco, que tot va pues, per les santes i tal, que va haver una santa que era Santa Àgata, que li van tallar els pits perquè crec que va fer alguna cosa de que va perdre la virginitat abans de temps, una cosa així,
sí,
i al final...
Sí, sí, ho he estat llegint perquè abans de fer el programa la Lucía també m'ha enviat coses en plan vaig llegir això, a veure si m'ho pots mirar tu, no sé què. Sí, ho he estat mirant una miqueta i és que a Santa Àgueda doncs, era una noia jove d'Itàlia que va decidir que es faria monja i que no volia perdre la virginitat. Mm. Problema, que el senyor de les terres d'aquell moment se va encapritxar d'ella i doncs va insistir i ella doncs s'hi va negar de forma rotunda i doncs l'única opció que va trobar doncs va ser torturar-la i en aquest cas doncs sí, sí, la va torturar tanyant-li els pits i va haver de ser bastant la cosa bastant xunga.
I com els pits era un símbol de la dona, doncs es va considerar que era el dia de la dona.
Sí, senyor.
Que guai, només volia destacar perquè no sé, és com el dia de la dona, bueno, és el dia de la dona treballadora. Llavors, jo volia tractar una mica el 8 de març com està ara, en l'actualitat, com tractem el tema del dia de 8 de març, els debats que hi ha. He estat investigant una mica i segons Radio Televisió Espanyola, els punts de debat a destacar aquest 8 de març són... Lluís, pots posar la imatge que t'he passat, si us plau, perquè va ser una polèmica que va haver fa uns anys i eren uns temes, un del tema de debat que més predomina en aquests últims anys, que és, doncs aquí com veiem, hi ha un home amb una pancarta del dia de 8 de març, bueno, una pancarta feminista que està molt bé, o sigui, tu què opines d'això?
A veure, jo, des del meu punt de vista, dic, jo crec que com som la meitat de la població, però les revolucions que dic jo, perquè sempre sóc així jo, no se poden fer sense tindre en compte l'altra meitat. Vull dir, nosaltres lluitar contra una paret, si no tenim ajuda o suport d'altres persones, no anirem a cap lloc. Llavors, jo trobo que si les persones ho fan convençudes, jo porta oberta i endavant. Això sí, les que principalment de parlar i les que han d'estar al capdavant de la lluita som nosaltres, sempre. Que mai en trobin el lloc perquè ja estaríem, si al final un home és el que acaba capdavantant la nostra lluita, tornem passes cap enrere.
Totalment, jo era el mateix el que anava a dir, que crec que és una lluita, és la lluita de la dona i que òbviament mai direm que no a ningú a participar en la nostra lluita, però sí que és veritat que el 8M és el dia de la lluita de la dona i la que ha de ser la protagonista és la mateixa dona. O sigui, per fer una lluita i una revolució hem d'estar tots, però no ens hem d'oblidar qui és la part oprimida, no? És com, jo també ho comparo una mica, quan va haver-ho del Black Lives Matter...
Correcte.
Bueno, és que l'anglès soc superdolenta. jo, com a persona blanca, no em posarem una pancarta a lluitar, a ser la protagonista, a agafar el protagonisme d'aquella lluita, perquè no és la meva lluita. Jo donaré suport com a persona blanca, però no m'apropiaré de la seva lluita. Deixaré que ells, que crec que és el que s'ha de fer, no?
Sí, sí, vull dir, el tema és que tu sempre pots ser conscient dels privilegis que tu tens, perquè com a home tens, com a home blanc, heterosexual, cis, tens un mogollon de privilegis i, òbviament, doncs està molt bé de construir-te i ser conscient del món en el que vivim, però això no quita que qui ha de tindre el protagonisme, perquè és qui està més putejat som nosaltres.
Sí, totalment. Després també un altre punt de debat era el tema de la prostitució i la gestació subdrogada, que crec que al final arriba al mateix punt, que és que, bueno, que al final el cos de la dona és un producte.
Correcte.
I hi ha molta gent, bueno, hi ha molts partits polítics ha fet que es posicionen totalment, com per exemple Ciudadanos, que es posiciona totalment a favor de la gestació subdrogada, que... També crec que hi ha un prejudici molt gran de dir vull que els fills siguin meus, siguin un clon de mi, no? Un miniclon. I crec que això és totalment un error. Hi ha altres maneres de fer-ho, d'adoptar i jo què sé, però això d'utilitzar el cos d'una dona com un producte literal i de la manera que arrisca la seva vida.
Vull dir, jo amb això tinc doncs, un sentiment bastant potent i és el tema de que si tu parles amb una... Amb pares que doncs, han fet gestació subrogada, que aquí a Espanya és il·legal, tinguem en compte, però sí. Altres països no, doncs jo sempre penso que sempre té un component econòmic, com tot en aquesta vida, per desgràcia, i és que si tu li preguntes, la majoria de pares, encara que vulguin negar-ho, no se n'han anat a països desenvolupats on està clarament regulat, com Austràlia, que per exemple Austràlia és un país on se pot fer. La gent normalment on se'n va? A països menys desenvolupats, que sí que hi ha un intercanvi econòmic claríssim i que aquestes dones ho fan clarament per...
Diners.
Pels diners. Que sí, que tu pots donar tots els moments que vulguis, però al final és posar-li... i que no pots vendre un òrgan, que vendre òrgans és il·legal, doncs El úter d'una dona és un òrgan com un pulmó o com un cor. Exactament el mateix, és tràfic d'òrgans, per tant, totalment. No pot fer.
Sí, sí. Després també hi ha un tema que entra molt en debat en els últims anys del 8 de març, que és el tema de les dones trans. Hi ha gent que es posiciona en contra i diu que les dones amb penis, les dones trans, no són dones. Doncs les dones trans són dones també. I al final és que tinc unes ganes de que s'acabi el prejudici de has nascut amb penis, has de ser home. O sigui que arriba un punt de dir, no, per què hem d'etiquetar, no? Ja, en plan, que cadascú senti el que vulgui i no per tenir... No, que la gent al final no senti amb l'obligació d'operar-se per ser més dona, saps? A mi em fa molta ràbia. Llavors, bueno, pel que m'has dit, crec que opines igual, però
sí,
que...
Sí, vull
que...
dir, és un meló bastant xungo, però sí, sí, vull dir, jo soc partidària de precisament, o sigui, jo crec que les etiquetes en cert punt faciliten el fet de tu poder doncs, sentir-te que formes part d'un grup que se sent igual que tu per no sentir-te sol, però a la vegada també són com calaixos, de jo només puc estar dintre d'aquest calaix i ja està. No, o sigui, la gràcia és que tot estigués tan normalitzat o fos tot tan vist sense cap tipus de problema que no faria falta que ningú s'hagués de significar d'una manera o d'una altra. I, escolta, les dones, totes som dones, tinguem l'aparell reproductor que sigui, vull dir, és que, o sigui, ser dona és més que d'un aparell reproductor,
totalment.
Però moltíssim.
Totalment. I bueno, jo per últim volia tancar ja lo dels punts de debat amb el fet de la bretxa salarial d'Espanya del 2022, que a mi em fa ràbia quan molta gent em diu ja hi ha igualtat entre homes i dones a l'hora de buscar feina. Doncs no, perquè segons el pactomundial.org, en plan la pàgina més oficial així que he trobat, sortia que la bretxa salarial d'Espanya del 2022 hi ha una desigualtat d'un 28,21%.
Toma ja, eh?
És molt heavy. I ficava també que per aconseguir, en plan, tal com estem progressant, per aconseguir una igualtat total entre homes i dones han de passar un total de 132 anys.
Una xifra...
Molt heavy, eh? Molt heavy. Això dir, hem progressat molt, sí, però això no acaba aquí, eh? Encara queda molta lluita. De fet, a Espanya es col·loca en el número 17 del lloc més, amb més igualtat de salaris al món.
Que, bueno, que està bé ser el 17, més val ser el 17 que el 50.000.
Totalment.
Sempre.
Però jo sempre dic que ens hem de fixar en el que està millor per aconseguir... En plan, no ens hem d'acomodar i conformar-nos. Jo estic totalment en contra del conformisme en aquest sistema perquè al final... Tots ens conformem i no, sempre hem d'anar millor. I, de fet, tan sols una de cada tres persones que estan en juntes empresarials són dones.
Aquí està, aquí està.
Molt fort.
Vull dir, en plan, dades conjuntes amb aquesta és, per exemple, el nivell de... que hi ha com aquesta bretxa tan gran que és entre universitaris i després els llocs de treball i els llocs de poder. O sigui, per la gent que no ho sàpiga, surten bastant més percentatge d'universitàries que no universitaris. Però això després no se reflexa en els llocs de poder dintre de les empreses i de les posicions. O sigui, és com una cosa com a... Tipo, hi ha moltíssimes dones superpreparades i després no arriben als llocs més importants. Vull dir, està passant alguna cosa, no? Vull dir...
Totalment.
És que...
De fet, també, bueno, jo soc molt friqui de la política i me'n recordo que jo tercer de l'ESO em parava a mirar els partits polítics a veure el percentatge de dones i només hi havia un partit polític al govern en aquell any, no sé qui, si era el 2018, només Esquerra Republicana tenia un 50-50 d'homes i dones. Què dius? Jo m'esperava algun plan, la CUP, Podemos, que són com els que més perdonen el feminisme i no, tampoc, tenien una majoria d'homes. Que tampoc demanem que posin... una igualtat total en plan entre homes i dones, però jo crec almenys que s'ha de prioritzar donar lloc a més dones perquè puguem arribar a una igualtat perquè tothom tingui referents i així que arriba un punt de dir, bueno, doncs ja no mirem al gènere, no mirem a la persona, però és que si no mirem d'afavorir una mica les dones, mai hi hauran referents i seguirem sempre en aquest bucle de falten dones en els llocs més alts de la feina.
Vull dir, és una lluita que no para, vull dir, fa 150 anys estàvem amb el dret a votar, o sigui, són coses cícliques, jo dic, en plan, mai s'acaba, o sigui, és una lluita que sempre hi ha coses noves, apareixen 50.300 coses, ja sigui llocs de treball, discriminacions noves, perquè, al igual que el món avança, la societat també avança, i amb això, doncs, si vas arrastrant els mateixos problemes durant molts anys, al final s'acaba fent una cosa crònica. I quan no és el vot, és una altra cosa.
Totalment. Totalment d'acord. I bueno, Fins aquí el nostre especial del 8 de març.
Sí, sí.
Ha estat un plaer compartir aquest programa amb tu i espero que arribin molts més, eh?
Sí, sí, amb la... Això és superimportant, totalment d'acord. Hem de fer més programes juntes, amb la... M'ho he passat superbé.
Jo també.
I crec que és superimportant la sororitat, tal com has comentat al principi.
Sí. Sí que això només ha sigut al principi.
Així que, bueno, doncs, feliç dia de la dona treballadora.
Sí.
Que, bueno, més que feliç és reivindicar-lo i comemorar, doncs, de per què se fa i per què se lluita. Així que, bueno, doncs, molta força, companyes.
I ens veiem totes a la mani.
Ale, adéu.
Adéu.